la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 146 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta cinquena temporada. A més de 500 temes musicals al llarg de la seva carrera, Ennio Morricone va ser un dels compositors més influents de la indústria del cinema. La matinada del dilluns 6 de juliol, el músic italià va morir als 91 anys en un hospital de Roma on va estar ingressat després de patir una caiguda. A partir dels anys 60, en què va iniciar la seva carrera, el compositor va destacar per la seva col·laboració amb el director italià Sergio Leone. Malgrat això, Morricone va ser un compositor de gran versatilitat amb cents de treballs per al cinema i la televisió. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Ennio va néixer en el si d'una família de classe mitjana en el barri bohemi de Trastevere, a Roma, un dissabte 10 de novembre de 1928. Fill primogènit de Libera Ridolfi, mestressa de casa i costurera, i de Mario Morricone, músic de professió. Va tenir quatre germans: Adriana, Aldo, Maria i Franca. El seu pare tocava la trompeta professionalment en diferents orquestres de música lleugera, mentre que la seva mare era propietària d'una petita empresa tèxtil. Nen prodigi, les seves dos musicals li van permetre aprendre ràpidament a tocar la trompeta i en només 6 anys ja havia compost la seva primera obra, demostrant el seu talent natural per inventar noves melodies. Amb 9 anys, després d'haver format part de l'orquestrina amateur de Constantino Ferri, el seu pare el va matricular al conservatori d'una de les més antigues i prestigioses institucions musicals del món, l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília. Allà, Ennio es perfeccionaria en l'execució de la trompeta amb Umberto Semproni i 3 anys més tard seria seleccionat entre d'altres joves estudiants per formar part de l'orquestra de la institució, amb la que va realitzar una gira per la regió del Vèneto sota la direcció de Carlo Secchi.
We can fight.
A l'escola, Ennio es va fer molt amic d'un nen que tindria molt a veure en la seva vida professional, un tal Sergio Leone, que igual que Ennio, estava destinat a seguir la professió del seu pare, Vincenzo Leone, director de cinema mut, que signava com Roberto Roberti. L'any 1943, el professor Roberto Caggiano el va animar a iniciar-se en l'estudi de l'harmonia, considerant que Ennio tenia un do inusual per a aquesta disciplina. La formació, que havia de durar 4 anys, la va completar amb només 6 mesos. És per això que seguia ampliant els seus coneixements amb els mestres Carlo G. Girofano i Antonio Ferdinandi. Durant la Segona Guerra Mundial, Ennio va treballar sota la direcció d'Alberto Flamini com a segon trompetista de la seva orquestra, mentre el seu pare, Mario Morricone, era el primer trompeta. L'orquestra de Flamini es passejava pels escenaris dels hotels on es trobaven les tropes americanes establertes al territori italià. Va ser allà on Ennio va desenvolupar la seva faceta com a instrumentista dins de l'àmbit professional. Finalitzats els seus estudis com a trompetista, comença la seva carrera com a compositor, realitzant nombroses peces de música de cambra i música vocal, entre les que s'inclouen obres per a petits grups de cambra, peces corals i alguns lieder. Durant la dècada dels 50 va completar la seva formació com a compositor en Goffredo Petrassi. Tot feia pensar que la seva formació el portaria a treballar sempre en els cercles més puristes de la música clàssica. Però l'any 1954, un esdeveniment el va impactar de tal forma que canviaria per sempre la seva vida professional. Durant la projecció de La túnica sagrada, la producció de 1953, va captar la seva atenció la imponent partitura d'Alfred Newman, despertant el seu interès per la música de cinema. 2 anys més tard, amb 28 anys, el jove Ennio Morricone es casa amb Maria Travia, amb la que tindria 4 fills, Marco, Alessandra, Giovanni i Andrea. Aquest darrer, seguidor de les passes del seu pare com a director d'orquestra i compositor. La seva esposa, Maria, també ha col·laborat amb el músic com a lletrista. Ella va ser l'encarregada dels texts en llatí de la banda sonora que Morricone, uns anys després, compondria per al film de Roland Joffé, La Mission.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Per tal de costejar-se els estudis, el jove Ennio comença a treballar composant nombrosos arranjaments per a algunes sèries de televisió. Això li va permetre anar-se endinsant en l'apassionant món de les bandes sonores, component la seva primera banda sonora l'any 1961 per la pel·lícula del director italià Luciano Salce, El Federal. La seva relació amb compositors contemporanis de renom, com Luciano Berio o Luigi Nono, van impulsar la seva carrera d'una forma notòria, i les seves col·laboracions amb els directors de cinema Bernardo Bertolucci i el guionista, productor i director Sergio Leone, dins del gènere de l'espagueti western, van acabar de donar l'impuls definitiu que Morricone necessitava dins de l'escena musical cinematogràfica. En aquest gènere, Morricone deixa la seva empremta, l'anomenada Trilogia del dòlar de Leone, conformada per un grapat de dòlars, La mort tenia un preu, i El bo, el lleig i el dolent, també anomenada la Trilogia de l'home sense nom, on introdueix el cèlebre xiulet. Posteriorment arribarien altres, Una pistola per Ringo i, fonamentalment, Fins que li va arribar l'hora, també de Sergio Leone, la que seria la seva obra magna pel que té a veure amb la música per a western, amb el famós tema L'home de l'harmònica i el tema principal amb la veu sensual de la soprano Eda del Orso, que va col·laborar amb el compositor en diverses ocasions. Thank you. Durant la dècada dels 70, Morricone va demostrar la seva versatilitat, convertint-se en el músic més valorat de tota Europa, tant pels directors italians com pels francesos, per als que va compondre excel·lents peces com el tema italià del Clan de los Sicilianos o el bellíssim Amorosamente Scherzoso, del film La banquera, dirigida per Francis Girod.
Jordi Terrades presenta La llanterna màgica.
El músic inicia una nova activitat pedagògica com a mestre de composició en el Conservatori de Música Licinio Refisse de la ciutat de Frosinone. Durant els anys 80 i 90, Ennio va continuar treballant estretament amb el director Sergio Leone. Per la seva feina a Érase una vez en América, pel·lícula de l'any 1984, Morricone podia haver guanyat un Òscar si no hagués estat desqualificada la seva banda sonora per un tecnicisme de l'Acadèmia de Cinema. Un tema tan ridícul com no haver estat inclòs el nom del compositor als crèdits finals de la pel·lícula. Una banda sonora que no va estar nominada i que, per tant, no va optar a endur-se l'estatueta i que molts cataloguen com una de les millors bandes sonores de la història del cinema. Morricone també va composar per altres directors com Roland Joffé, director de La Missió. Aquesta producció és molt més que un guió de l'oscaritzat Robert Ball portat a la pantalla gran. La seva concepció, posada en escena i l'incòmode final resumeixen una de les més perfectes lliçons d'història portats al cinema. La cinta fa palès el drama etern on la humanitat, la política i la religió determinen, no sense un cert cinisme, qui guanya i qui perd en el joc de la vida i la mort. L'any 1987, de les 7 nominacions amb les que La Missió concorria als Premis de l'Acadèmia, inclosa la banda sonora de Morricone, es va materialitzar amb només una estatueta, la de millor fotografia, per Chris Menges. Tot i això, no hem de dubtar ni per un moment que ens trobem davant d'una de les partitures més rellevants que ens ha donat la indústria del cinema. Los Intocables, o Los Intocables de Elliot Ness, com es va conèixer al nostre país, és una producció nord-americana de l'any 1987, dirigida per Brian De Palma i protagonitzada per Kevin Costner. Poc podem dir sobre aquesta producció que no s'hagi dit ja. sobretot quan cadascun dels factors que la composen és digne d'alabança. Ens trobem davant d'un repartiment espectacular, un director que uns anys abans ens havia obsequiat amb una descarnada visió del somni americà, a Scarface, El precio del poder, un guionista que és un dels dramaturgs més reputats de la nostra època i guanyador d'un premi Pulitzer, David Mamet, l'excel·lent banda sonora d'Ennio Morricone i, per acabar de rematar, una de les històries més fascinants del segle XX entre el mafiós Al Capone i l'home que va fer tot el possible per posar-lo entre reixes, Elliot Ness. El músic va composar una clàssica i carismàtica partitura que ja és indissociable de Los Intocables, amb un magnètic tema inicial i un emotiu tema final, que són el colofó perfecte per a aquest clàssic. Morricone va tornar a quedar-se a les portes de la glòria amb una tercera nominació per a aquesta producció.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Morricone encara tornaria a ser nominat en dues ocasions més, l'any 1992 per Bugsy de Barry Levinson i l'any 2001 per Malena de Giuseppe Tornatore. Aquesta reticència sempre s'ha interpretat com un vot de càstig de la crítica nord-americana per l'actitud d'un artista de reconeguda militància europeista. La seva relació amb els Estats Units mai va ser positiva. L'estil de vida nord-americà no li va treure mai i es va negar a instal·lar-se a Los Angeles i encara més a aprendre l'anglès. Malena, el drama estrenat l'any 2000, protagonitzat per Mònica Bellucci i Giuseppe Sulfaro, va ser dirigit per Giuseppe Tornatore sota el guió del propi director amb Luciano Vicenzoni. La cinta va ser censurada als Estats Units, eliminant 17 minuts de metratge per la seva representació de la sexualitat adolescent. Al maneig magistral de la imatge que té Tornatore s'afegeix la música, que és una peça fonamental per elevar el caràcter artístic i melodramàtic del film, col·laborant a la creació d'atmosferes que diuen més del personatge de Malena que els seus propis diàlegs. Abocat cap a finals de la dècada dels 80 i la primera meitat dels 90 en la seva producció culta, el músic va rebre un autèntic rosari de premis, homenatges i reconeixements. La culminació va ser la concessió per part del primer ministre italià, Oscar Luigi Scalfaro, del títol de Comendatore dell'Ordine al Mérito de la República Italiana, l'any 1995. Sorprenentment, en l'edició dels Premis de l'Acadèmia de l'any 2007, Ennio Morricone va rebre finalment una estatueta en reconeixement a la seva immensa carrera, un premi que va arribar, com sempre sol passar, quan ja no el necessitava. Però què tal, i com va dir el músic, malgrat això, me'l quedaré. Giuseppe Tornatore i Ennio Morricone han col·laborat en diversos films, entre ells l'oscaritzada Cinema Paradiso, que no podíem deixar de mencionar en un repàs a la biografia de l'insigne mestre. El film és una emotiva crònica social dels anys de la postguerra italiana, un sentit homenatge al cinema i a les entranyables sales, sobretot a les dels petits pobles. Narra la història de Salvatore, un nen d'un poble italià on l'única distracció és anar al cinema. Subyugat per aquelles imatges en moviment, el nen creu cegament que el cinema és màgia. A l'edició dels Premis de l'Acadèmia de l'any 1990, la producció guanyaria l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Thank you.
La banda sonora del segle XX italià va quedar escrita per sempre quan va rebre l'encàrrec de compondre la música de Novecento, l'epopeia de Bernardo Bertolucci sobre les dues Itàlies. Però Ennio Morricone, sense proposar-s'ho, havia construït en aquella època el retrat sonor d'un paisatge cinematogràfic on el món va poder tornar milers de vegades més, tot i que els llums de la sala ja s'haguessin encès. La matinada del dilluns 6 de juliol d'aquest any, el compositor va deixar de viure als 91 anys. Li acabaven de concedir el Premi Princesa d'Astúries, poc després d'anunciar la seva retirada dels escenaris. El mestre tenia un caràcter de mil dimonis, no li agradaven els protocols innecessaris i podia ser un mal de queixals per a un entrevistador. Morricone va deixar escrita la seva pròpia necrològica, que començava dient: «Jo, Ennio Morricone, he mort. Només hi ha un motiu per acomiadar-me així i tenir un funeral privat. No vull molestar». La seva música, malgrat tot, seguirà sonant encara que el seu nom desaparegui dels títols de crèdit. Marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.